Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics dissabtes i diumenges a 8:45 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a una nova edició d'Església d'Urgell, el programa de la diòcesi d'Urgell, que els ofereix informació religiosa i cultural del nostre bisbat. Avui, Diada de Reis, Epifania del Senyor, hem volgut fer un monogràfic sobre aquesta solemnitat litúrgica entranyable dins la història cristiana, com sabem. Anem a parlar-ne amb la nostra col·laboradora, Laura de Castellet, historiadora medievalista. Bona nit, Laura.
Hola, bona nit.
Gràcies per ser de nou aquí.
De res.
Mira, doncs, Laura, llegeixo la citació canònica dels evangelis, l'única que hi ha, de Sant Mateu, el capítol segon, versets de l'1 al 12, que ens parla dels Reis Mags, i a partir d'aquí, si et sembla, anem parlant.
Correcte.
Va bé? Sí. Doncs diu aquesta lectura. Quan va néixer Jesús a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren d'Orient uns mags i en arribar a Jerusalem preguntaven: on és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist com s'aixecava la seva estrella i venim a presentar-li el nostre homenatge. El rei Herodes i tota la ciutat de Jerusalem s'inquietaren en sentir aquestes noves. Herodes convocà tots els grans sacerdots amb els lletrats del poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells respongueren: a Betlem de Judea. Així ho escriu el profeta: Betlem, terra de Judà, no ets de cap manera la més petita entre les famílies de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel, el meu poble. Llavors Herodes cridà secretament els mags i s'informà ben bé del moment en què s'havia aparegut l'estrella. Després els encaminà a Betlem amb aquesta recomanació: aneu, busqueu-lo ben bé, aquest nen, i quan l'haureu trobat, feu-m'ho saber, que jo també vull presentar-li el meu homenatge. Sortint de l'audiència del rei, es posaren en camí. Llavors s'adonaren que l'estrella que havien vist aixecar-se anava davant d'ells fins que s'aturà sobre el lloc on hi havia el nen. La seva alegria en veure allà l'estrella va ser immensa. Entraren tot seguit a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, i prostrats a terra li presentaren el seu homenatge. Van obrir llavors les seves arquetes per oferir-li presents, or, encens i mirra. Després, advertits en un somni que no anessin pas a veure Herodes, se'n tornaren al seu país per un altre camí. Que bonica aquesta lectura. Doncs ara, si et sembla, anem a entrar en detalls. Què ens vol transmetre aquest text, Laura?
Mira, per començar hi ha una cosa molt interessant a tenir en compte, que no és només el que tenim i el que es diu, sinó el que no hi ha. Per exemple, només Sant Mateu fa aquest esment a aquesta, diguem, llegenda o aquest element extern incorporat als evangelis. Sí que en el seu moment apareixien diversos evangelis canònics i amb algunes tradicions orientals, però amb alguns evangelis apòcrifs, perdó, però dels canònics només queda incorporat a Mateu. De fet, l'Evangeli de Mateu estava destinat sobretot a les comunitats més orientals, sobretot a caldeus i perses. I en aquell entorn, la figura del que en aquí anomena mags, savis, en cap moment es parla de reis en l'Evangeli. Aquests mags que en grec magi doncs vol dir o matemàtic o astròleg o alguna cosa que tingui a veure amb això, pel fet de que segueixen una estrella es pot entendre que són astròlegs, i aquests personatges gaudien d'un gran prestigi en aquelles societats orientals. I, per tant, la inclusió d'aquest passatge és per connectar més amb les tradicions. I fixeu-vos que fins i tot Herodes també s'interessa per aquest ésser que ha estat senyalat amb una estrella. Hi ha moltes tradicions de que, bueno, les estrelles apareixen en personatges fantàstics i evidentment, té a veure doncs, amb tot aquest imaginari i molt dirigit, com et dic, doncs, a un públic, per així dir-ho, oriental. Després, també fixem-nos que amb el text hi ha algunes coses que no hi apareixen. Ens diu que són uns savis, però no ens diu ni quan són, ni que siguin tres, no ens diu que siguin reis, per descomptat, no ens diu els seus noms, i diu, o entenem que venen d'Orient, però tampoc no defineix d'una manera gaire precisa d'on venen. Sí que ens diu que porten or, encens i mirra, que ara veurem el simbolisme que té tot això i, per tant, què captava el públic. I després també una cosa interessant, i és que van a Betlem i van a buscar la casa. I li han preguntat a Herodes on està aquest infant. Per tant, vol dir que ja ha passat la matança dels innocents i el nen està a casa, no està a la cova. O sigui que la nostra tradició d'incorporar-ho amb el dia del naixement, amb l'Epifania, doncs és una manera d'anar ajuntant festes i no fer-les fora de lloc. Alguna església oriental celebra els reis el dia 9, mentre que el 6 es consagra realment a l'Epifania i prou. I bueno, nosaltres fem l'adoració en el pessebre, en la mateixa cova, i ho integrem dintre el cicle de Nadal, però segurament doncs, se situa doncs, aquesta aparició d'aquests savis un parell o tres d'anys després del naixement de Jesús.
I com es va anar establint en la tradició cristiana doncs això, que eren tres, que venien, en fi, donant-li aquest caràcter cristià i significant també una tradició importantíssima que ens ha arribat fins als nostres dies, vaja,
sí,
plenament.
Sí, sí,
avui
sí.
És una festa immensa, una solemnitat immensa dintre del...
No, i a més, com que és molt popular, s'hi ha incorporat el factor infantil, de manera que també és una manera que els nens entren molt a tot l'imaginari cristià, el catecisme, vaja, en essència, fins i tot d'una manera molt lúdica, com és que els nens cada dia fan avançar una miqueta més els camells dintre del pessebre,
sí, sí,
fins que el dia 6 han arribat. Vull dir que el jugar amb el pessebre és realment molt, molt interessant. Com s'ha arribat fins aquí? Mireu, una de les primeres imatges que tenim dels reis, com que això és la ràdio i no la televisió, no ho podem passar, però vosaltres piqueu a Google, tres reis catacumbes, i ja us sortirà la imatge. A les catacumbes, a diversos dels passadissos de les catacumbes, ja hi apareixen aquestes imatges, i tant n'apareixen dos com tres com quatre. Ara no recordo si en algun lloc també n'apareixen cinc, però són diversos savis o mags, tampoc no és que siguin una multitud, mai se'ls presenta com a moltíssims, però doncs se'n presenta uns quants que evidentment no estan distingits entre ells. Des del primer moment ja a les catacumbes se'ls presenta amb el gorro frigi, amb el bonet frigi, per tant queda clar que venen d'Orient, aquesta és una identificació molt clara. En una de les imatges de les catacumbes és molt significatiu que apareixen tres personatges i estan pintats, que moltes vegades les pintures de les catacumbes són molt, molt, molt simplistes, molt lleugeres, doncs estan pintades de tres colors. N'hi ha un que és tot ell blanc, un altre tot ell vermell i un altre tot ell negre. De manera que ens ve a remetre amb una diversitat, però que engloba una totalitat, no? Només en tres figures ja vols dir que són de tres edats diferents, de tres races, de tres orígens, i és una manera de presentar la humanitat sencera que ve a honorar aquest rei. Mm-hmm. Després d'aquesta imatge de les catacumbes, una altra de molt significativa és dels mosaics de Ravenna, que molts de vosaltres doncs, us sonaran i coneixereu, aquells mosaics tan fantàstics, tan daurats i amb tanta precisió en tots els detalls, que és de principis del segle VI. I en allà ja apareixen tres amb les tres edats. Això ja ha quedat fins als nostres dies. N'hi ha un de més jove, sense barba, n'hi ha un de mitjana edat amb el cabell i la barba doncs, marrons, morens, i llavors n'hi ha un de més vell amb la barba blanca. En aquell cas, a Ravenna, tots tres porten gorro frigi, encara no van amb corona, per tant no estan considerats reis, sinó doncs, que són aquests savis, porten les tres ofrenes. Potser el fet de que hagin acabat sent tres és per representar-los fàcilment amb les ofrenes que esmenta el text, or, encens i rim i mirra. Per tant, els hi poses a cadascun d'ells i ja està. En el cas de Ravenna hi ha una cosa també significativa i és que van aparèixer amb una túnica curta, amb una calça curta i unes mitges molt decorades i molt riques, que eren molt pròpies de Pèrsia. I queda fins bastant enllà aquesta riquesa, diguem, oriental. La manera d'identificar-los amb el món oriental era doncs, posar-los-hi una roba típica d'allà, com pot ser la túnica curta, unes mitges molt decorades i el bonet frigi. I a Ravenna hi apareixen els tres noms, Melcior, Gaspar i Baltasar. Segurament els tres noms ve d'una associació amb tres noms típics de tres àrees diguem, humanes conegudes en aquell moment. Melcior era un nom comú a Europa, en Gaspar era més aviat un nom asiàtic i Baltasar estava molt identificat amb Àfrica, de manera que era tot el món sencer sí. que venia a adorar-lo.
Uh-huh. Almenys, òbviament, el que era conegut en aquell temps no? I que anava evolucionant, però que significava molt la catequesi que darrere tot això se volia
Exacte.
Transmetre.
Eren uns noms que la gent podia identificar amb tres clar, continents sí. diferents. Mm-hmm. Per això, deixem fer un incís, encara que anéssim amb ordre cronològic, però al segle XVI, amb descobrir-se o amb adonar-se de què existia Amèrica, hi ha alguns quadres en què introdueixen un quart rei.
Ah, sí?
Perquè si l'ha d'adorar tot el món sencer,
clar.
També hi ha d'haver un rei americà.
Per lògica hauria de ser, sí.
Esclar, sí. I fins i tot és curiós, és en aquell moment que també comença a aparèixer un rei negre, ara en parlarem, però hi ha algunes pintures, sobretot portugueses, n'hi ha una de molt coneguda, que apareix un rei indi, no negre, sinó indi, però un indi de les Índies, que va amb les plumes i la llança, és molt divertit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I estem escoltant encantats de tot el que ens està transmetent la Laura de Castellet, que és historiadora medievalista i ens està parlant del que celebrem avui, l'Epifania del Senyor, Diada de Reis, sobretot fent aquesta incidència sobre els reis, la història i tot això. Doncs, Laura, continuem endavant, si et sembla. Aleshores, estaves dient ara doncs, els quatre reis, no? El tema dels noms doncs, ja queda establert d'aquesta manera, doncs, significant el nom de més relleu en cada zona, diguéssim.
En cada àrea del
sí.
món.
Sí, molt bé. Sí, sí.
I, de fet, el simbolisme que tenen els reis és això, és que la humanitat sencera ve a adorar-lo. Les ofrenes tenen a veure amb això. Or és
això,
evidentment...
Parles d'això, sí, sí.
Correcte. Doncs l'or estava identificat amb la reialesa i, per tant, és una manera de dir que Jesús, que acaba d'aparèixer a la Terra, és rei de reis. L'encens, evidentment, era utilitzat en els temples i en actes litúrgics, per tant, és un reconeixement de Jesús com a Déu, com a fill de Déu. I la mirra és una mica més controvertit. L'or i l'encens han continuat actius amb el nostre imaginari, els coneixem molt bé, però a la mirra se li ha anat perdent una mica el rastre. És una resina, de fet, com l'encens, i havia estat utilitzada com a perfum, com a bàlsam, i sobretot es feia servir amb les fórmules per embalsamar els morts. I en algunes ocasions s'ha associat com a una cosa molt terrenal, no? Rei, Déu i home, doncs pel fet d'estar present amb aquesta unció dels morts. També pel fet de que és una resina molt vermella, identificada amb la sang, però també pel fet de que es feia servir tant com a perfum com a medicament. I fins i tot com a perfum era per aromatitzar els vins. En els vins se'ls hi posaven resines, fins i tot segurament hauria ser per tancar les àmfores amb taps de fusta, sí, segellats amb resina. Que per això encara hi ha vins grecs que tenen resina, sí, la retsina famosa ve, sí, d'aquí. I per tant, en qualsevol cas, és un aspecte molt terrenal, la mirra. I d'aquí ve el seu simbolisme.
És interessant com darrere els simbolismes de tot i de tot arreu volen transmetre quelcom que potser la imaginació humana no arribaria a copsar, però en canvi sí que ens orienten molt a totes aquestes expressions que tu acabes de dir-nos, que és que s'hi amaga darrere de cada signe.
Clar, cal entendre que aquests, sí, sí, presents, sí, que porten, sí, és per reconèixer-lo, sí, rei, perquè es presenten, sí, sí, com, sí, has dit, sí, bé amb l'Evangeli, venim, sí, a buscar el rei dels reis,
sí, sí,
com a rei, com a Déu i com a home. Són les seves tres característiques.
Doncs el nostre bisbat d'Urgell tenim també pintures, textos que localitzin aquests reis d'alguna manera?
Evidentment, com a tota la cristiandat. De fet, penseu que els reis, l'imaginari dels reis és molt popular al sud del catolicisme, a l'entorn mediterrani, a tota la península, a Portugal, a Itàlia i a tot el món ortodox oriental. Els reis són molt populars a l'Església Copta, a Armènia, a l'Església Bizantina, a tota l'Església Ortodoxa. I, evidentment, la nostra Església d'Urgell també hi té el seu paper. Hi ha una qüestió molt curiosa que no estaria per menys de recordar. Hem vist que el text dels reis apareix en Sant Mateu, a l'Evangeli de Sant Mateu. Però hi ha un text que va popularitzar molt el passatge dels reis, fins i tot amb evangelis que eren més comuns i més populars a Europa, com podia ser el de Lluc, que és un comentari de Sant Ambròs sobre l'Evangeli de Lluc, que va comentar en tot l'Evangeli de Lluc i també comenta només un passatge d'un altre evangeli, i és el dels reis, del passatge de Sant Mateu. Aquest comentari de Sant Ambròs sobre Lluc el trobem ja a la biblioteca d'Urgell que tenia el bisbe Sisebut l'any 839, que és quan fa testament i es veu tota la seva biblioteca. Per tant, ja hi era des de ben a principis del segle IX, i, per tant, que s'introdueixis, que realment aquest passatge hauria de ser molt popular i, per tant, doncs ja s'introdueix amb aquest comentari de Sant Ambròs. A nivell iconogràfic tenim imatges a tot arreu, però segurament molts dels nostres oients podran identificar Taüll, no només ja Sant Climent de Taüll amb el Pantocràtor, que és molt conegut per tothom, sinó que Sant Climent és l'església que està als afores del poble, bé, ara envoltada d'urbanitzacions, però era als afores del poble fins fa ben poc, i al centre del poble hi ha Santa Maria de Taüll. Doncs Santa Maria també apareix a l'absis, tota entronitzada amb el seu tron, amb Jesús ja una mica grandet, no és un nen de bolquers, amb actitud de beneir, de dominar el món, amb textos a la mà, i hi apareixen els tres reis. Vull dir que és una imatge que també pot ser molt, molt coneguda. Fora d'estrictament el que és la diòcesi d'Urgell, també hi ha un parell d'imatges molt conegudes dels Tres Reis, que són de diòcesi de Vic, en aquest cas, com són els retaules de Biai i d'Espinelves. El d'Espinelves és bastant significatiu perquè segurament té a veure amb alguna mena de teatre paralitúrgic que es podia fer en dates nadalenques, i surten diversos passatges de profetes relacionats amb el camp de la Sibil·la, que vam poder sentir fa ben poc a moltes de les nostres esglésies
cantat i catedrals. Per tu a la nostra catedral d'Urgell.
Per exemple.
S'ha de dir tot.
Doncs allà surten tot els personatges de l'Ordo Profetarum, i també hi surt l'Ordo Stellarum, que és tota la representació de l'estrella, i que hi surt l'estrella i, evidentment, els Tres Reis. En el retaule d'Espinelves, els reis apareixen també amb aquest tipus de mitges tan específiques, com et deia, de Ravenna, però ja no apareixen amb el bonet frigi, sinó amb corona. Perquè en aquell
perquè
moment...
Per aquest canvi?
Al segle XII i XIII, la grandesa ja no era percebuda per aquest símbol del bonet frigi, que ja no... La gent no l'identificava com una cosa d'uns personatges especials, sinó que qualsevol personatge especial o bé portava una mitra, que no era el cas, o portava una corona. I, per tant, tant a les pintures de Taüll, com d'Avià, com d'Espinelves, com en general en el romànic, apareixen amb corones, amb les mateixes corones que tenen els nobles. Sí que en algun moment conserven encara vestimentes orientals, com és aquest cas d'Espinelves, però en el cas d'Avià o amb el de Taüll ja van vestits com si fossin un noble del que hi havia en aquells moments.
I des de quan, històricament parlant, han quedat establerts els reis i la tradició que tenim als nostres dies?
En els nostres dies hi tenim una cosa que fins en aquests moments no hem vist, que és que hi ha un dels reis que és negre. I quan apareix això del negre?
Això.
Perquè realment durant el gòtic, a la baixa edat mitjana, també apareixen tres reis, això sí, tres, amb aquestes tres edats, un de jove, un de madur i un de vell. En alguna ocasió, sobretot en el prerrenaixement italià, apareixen, per exemple, hi ha la Capella dei Maghi dels Medici, apareixen com a tres retrats de tres Medici amb tota la seva pompa, tots ornamentats. Però no és realment fins a finals del 15 que comença a aparèixer algun negre, a part d'algun indi com aquell que t'havia dit, americà, que és molt, molt curiós. Sí que en alguna ocasió se'n vol veure algun de negre, però és moreno, simplement. El de mitjana edat a vegades se'l representa més morè de pell, doncs, per representar aquesta diversitat, però és amb una pintura de Hans Memling de finals del 15 que apareix un negre, i durant el segle XVI ja s'incorpora aquest negre substituint el jove. I precisament el negre normalment és imberbe, o sigui que representa igualment personatge jove, el ros seria el mitjà i el blanc seria el vell. Al començament els negres són representats amb unes característiques ètniques molt típiques etíops. I la història podria venir del fet, no només de la diversitat, que en aquell moment doncs, els negres eren molt presents ja a tota Europa, sinó el fet de que hi havia la tradició de que els reis, com que havien tornat per un altre camí, com ens deia Mateu, van a parar a la terra de Saba, de la mítica reina de Saba. I
sí.
Doncs van ser enterrats en allà. D'allà les seves relíquies es van passar a Constantinople, i de Constantinople Frederic Barba-roja, a l'edat mitjana, les va portar a Colònia, que és on encara hi ha el sepulcre dels Tres Reis, i són molt honorats en allà. Però pel fet de que algun vingués d'Etiòpia, doncs es representa amb aquestes característiques etiòpiques. Amb el temps, en època moderna, doncs van adoptant vestiments de tipus otomà, de tipus turc, no? Que és el que s'identificava amb Orient. Sí. I això sí, com a detall, la primera cavalcada coneguda a les nostres terres, ara que són tan populars les cavalcades i que les acabem
a tot arreu, sí.
De viure fa
hores.
24 hores les estàvem visquent,
sí.
La primera no apareix fins a 1886 a Alcoi.
Alacant.
I què se celebrava a Alcoi des de feia molt de temps? Les festes de moros i cristians. Clar. Amb tota aquella pompa del carrer, i no deixa de ser una adaptació d'aquestes festes valencianes de colorit i de vestimentes exòtiques i d'espases. Sí, 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 sí. Bé, que si ens imaginem, si mai algú ha estat a les festes de moros i cristians d'Alcoi i dius, ara entenc ara les cavalcades dels Reis. L'estrella, tot i que el text, evidentment, l'esmenta des del principi, el text de Sant Mateu, i sí que a vegades hi ha una estrella, simplement, estrella de puntes, associada als Reis, no sempre, però a vegades van acompanyats doncs, d'aquest aspecte astrològic, però hi ha un moment que és molt, molt significatiu, que és una pintura del Giotto, de 1305, l'Adoració dels Tres Reis, en què apareix una estrella rodona amb una cua, que allò és el cometa Halley. Claríssim. Sí, sí. Però fixeu-vos que el quadre de Giotto és de 1305. El Halley va passar al 1301. Clar. I, per tant, va impactar moltíssim, i algú deuria dir, renoi, això deuria ser l'estrella dels Reis 4 anys després. Quan Giotto ho representa, tothom pot imaginar, oh, aquella estrella tan fantàstica que vam veure fa poc, deuria ser ben bé l'estrella dels Reis. Sí, sí. Des d'aleshores es representa amb estrella en cua, que la del Giotto més aviat és una cua descendent, com la dels cometes, i en canvi ara és una cua ascendent, però no és l'imaginari que ens ha quedat.
I se sap més o menys la data, el segle, l'any, que els nens i els adults anem rebent aquests regals dels Reis com una tradició inefable, com una tradició ineludible, com una tradició necessària a les nostres llars.
Bé, el cristianisme realment ha anat adaptant i ha anat integrant tota mena de tradicions populars precisament per introduir-se dintre de la popularitat. Des de molt antic era molt habitual de fer-se regals en un moment determinat de l'any, com un reconeixement dels uns als altres. En època romana això es feia amb el solstici d'hivern, que és precisament el que s'integra amb el naixement de Jesús. No sabem del cert si Jesús va néixer la nit del 24 de desembre, però s'integra amb el solstici. Totes les tradicions de l'Europa nòrdica feien regals amb el canvi d'any, que era poc després del solstici, vull dir que tot plegat queda integrat. Pel fet de que els Reis portin ofrenes a Jesús, amb aquesta imatge de l'or, l'encens i la mirra, pel fet de que la iconografia sempre representa doncs, en els Reis portant aquestes ofrenes, amb això s'acaben integrant els regals. De totes maneres, penseu que durant molt de temps el gran reconeixement, l'adoració, era per part dels pastors. Uh-huh. I a molts llocs del cristianisme són més importants els pastors, el poble, que no pas els Reis, que és la humanitat sencera. Uh-huh. Però d'aquí queda l'ofrena i amb aquestes pompes alcoianes de la cavalcada, ja, allò dels regals és una cosa extraordinària.
Ja ho hem vist.
Així és.
Ahir a la nit. Molt bé, doncs, Laura, ho hem de deixar aquí, malauradament.
Un
altre any. Ens ha agradat molt conèixer aquesta tradició tan bonica dins l'experiència, la realitat cristiana, i t'agraïm moltíssim que ens hagis parlat d'aquesta Dia de Reis, del seu significat. En definitiva, estem celebrant l'Epifania del Senyor. Esperem que tornis un altre dia per parlar-nos d'un altre tema. Laura de Castellet, historiadora medievalista, moltíssima gràcies de debò, i a disfrutar, a gaudir dels Reis que ens han portat, perquè jo, Déu-n'hi-do, encara tinc regals per desfer. I suposo que tu també, no?
Com es diu en algunes zones de la diòcesi d'Urgell i a la de Lleida, bons reixos.
Bons reixos, sí. També bons reixos pels nostres oients. Esperem que els hagin portat molts regals i tot allò que necessitin. I esperem també que vostès, amics i amigues de l'Església d'Urgell, siguin amb nosaltres diumenge vinent, que és la festa del baptisme del Senyor, per tornar a parlar de més informació religiosa i cultural del nostre bisbat d'Urgell. L'Església d'Urgell ha estat possible gràcies a l'Àlex Alsina, a la part tècnica, i Maria Marín, qui els està parlant, en la direcció i presentació del programa. Fins diumenge vinent. Adéu-siau.